L'audiovisual.
Ens enlairem avui, no serà l'única vegada, amb el Dani Jiménez i la música de cinema, amb aquest audiovisual d'honora que una vegada més ens farà companyia i ens permetrà conèixer millor alguns dels grans mestres de l'especialitat. Alfred Newman va ser el compositor d'aquest Aeropuerto de Jorcito del 70, l'última vegada que va ser finalista a l'Oscar quan ja havia mort pòstumament. Un home que ja n'havia guanyat 9, 3 a la millor banda sonora original, la canción de Bernadette, Siempre en tus brazos, La colina de la Dios, Cap musical de la Fox, Part de Thomas, Germà de Lionel, Oncle de... En fi, és tota una família, tota una família. La veritat és que és la típica pel·lícula de superproducció, d'emocions, que va provocar una sèrie seguida de pel·lícules sense la companyia d'Alfred Newman, però en tot cas és ell i amb els seus violins els que serviran avui per fer la introducció dels compositors, els que estem fent el recorregut a través dels anys i de la seva influència en la música del món de la banda sonora. Franz Waxman sempre és el primer perquè és el més antic i perquè és el que obre camí als altres. Un Franz Waxman de qui estem arribant ja a les zones de la maduresa absoluta i definitiva i que ens farà permetre... Farem dues escales amb ell avui. Dues escales, la primera precisament a Hawaii, a una pel·lícula que es titulava així i que el títol original era Mr. Roberts, que va començar John Ford, va acabar amb Mervyn LeRoy. Era una pel·lícula de l'any 1955, una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, que explicava la història avorridíssima. No, la pel·lícula era divertida, però s'avorrien moltíssim els personatges perquè no feien la guerra, tot està en un vaixell de guerra, perquè servia per portar coses d'una banda a l'altra, i estan tots molt inquiets per no poder ser uns herois. A més, perquè tenen un capità molt maniàtic, que interpretava James Cagney, i Henry Fonda, que era el Mr. Roberts, se li plantava cara, i al final amb Jack Lemmon li muntaven un bollo considerable. Atents, no és una grandíssima pel·lícula ni una grandíssima banda sonora, però aquesta comèdia de la vida quotidiana, la rereguarda de la guerra, permet una marxa alegre, en certa manera, demostrant que això és només un entreteniment senzill.
Thank you.
una primera escala amb Franz Waxman, escala en Hawaii, però ara anem al plat fort de Waxman del dia. I serà un vol sense escales, de fet, perquè és The Spirit of St. Louis, l'héroe solitario, que va ser previsiblement la filmació de com va ser el primer vol transatlàntic de Nova York a París sense escales el 1927, amb Charles Lindbergh pilotant l'avió, interpretat per James Stewart, una mica gran pel paper que feia, i que, malgrat els detalls d'humor, és un Billy Wilder raríssim, no pega gens a la seva carrera, però el que està clar és que és un típic títol d'èpica pionera americana sobre el dinamisme del país, la seva inventiva, la nova forma del transport. I Waxman ho va llegir molt bé a través d'un tema increixendo fulminant, acompanyat d'una música pura de les sensacions, perquè és un home dins d'una cabina d'un avió durant tota la pel·lícula. Cansament, soledat, perill, deliris, dubtes que té... En fi, tot això queda reflectit per la música, en passatges en andante maestoso, perquè hi havia moments que era de nit i la cosa era una mica així, depriment, i altres que un esquerç absolutament dinàmic, com qui construeix una nova forma de vida directament. Tot amb la presència resplendent de la trompeta, que lidera absolutament l'orquestra i l'arrossega cap al triomf final. Amb música de Franz Waxman dirigida per ell mateix, orquestracions de Eleni Rapp, aquesta és la suite amb preludi Construint l'esperit, que era el nom de l'avió, i prova de vol de The Spirit of St. Louis, de Billy Wilder, El héroe solitario. Aterrem amb Franz Waxman, Charles Lindbergh i l'esperit de Sant Lluís. Ara vindria Bernard Herrmann. Excepcionalment, Bernard Herrmann anirà al final del programa d'avui i ens carreguem l'ordre habitual. Té una explicació, ja arribarà. Per tant, entrem en Jerry Goldsmith. I de Jerry Goldsmith recuperem una peça que ens havíem saltat i que no vull que deixeu d'escoltar, del 1978, la banda sonora de la pel·lícula Màgic, que va dirigir Richard Attenborough, una de les seves millors pel·lícules, una de les joies amagades de la carrera també del compositor, el mateix any i del mateix estil que Els nens del Brasil. Una pel·lícula terrorífica, sense dubte, és la història d'un ventríloc interpretat per Anthony Hopkins, que es diu... Bueno, és una mena de bèstia que inspira el Joker, la pel·lícula clàssica de fa 2 o 3 anys, que té dominat completament el seu propietari, l'home que el fa servir, el seu artista, que és un esquizofrènic i que aquesta duplicitat el du directament a la bogeria perquè s'ataca a si mateix. En fi, és una banda sonora pertorbadora absolutament, però tristíssima. Fa ús de l'harmònica, una harmònica que dona una dimensió grotesca a aquesta relació dels dos personatges, mentre el piano, sobretot, fa una destrucció total de les harmonies de la música de la pel·lícula, i tot va acabar a una mena de desequilibri musical absolut que no evita que, de totes maneres, el tema d'amor sigui un moment d'una pau i tranquil·litat tanyida, això sí, d'un sentit de la depressió, que no acabarà bé de cap de les maneres. Jo crec que és un treball excel·lent de Jerry Goldsmith, que us interpretarà ara la Hollywood Studio Symphony Orchestra, dirigida per ell mateix, amb orquestacions d'Arthur Morton. Jo li vaig preguntar una vegada si Màgic entraria dintre de la seva llista de les 5 o 10 bandes millors bandes sonores que ell havia fet, i em va dir no entre les 5 o 10, deixem-ho entre les 3 millors músiques que jo vaig compondre. Aquesta, Màgic. La foscor i la pertorbació, interpretada a través de la música de Jerry Goldsmith de la pel·lícula Magic d'Anthony Hopkins. I fosca, i encara més ho és també, Atmosfera Zero, Outland, la pel·lícula que va fer amb Peter Hyams com a director l'any 81, després del treball de Capricornio 1, una barreja d'Alien i l'amenaça d'Andromeda, amb Sean Connery investigant què està succeint a una lluna de Júpiter on els miners que hi treballen s'han tornat bojos i hi ha tota una història truculenta al voltant del consum d'amfetamines i la sobreexplotació en el treball. La pel·lícula és claustrofòbica, a tope, absolutament, ascendint-se en les profunditats de la Terra, però també les profunditats de la ment humana, i fa servir tubes, fagots, les sordines, en fi, música electrònica, tot allò que l'ajuda a aproximar-se a l'inframont dels Nibelungs, és a dir, gairebé el que havia pogut fer Wagner en les seves òperes a un moment donat amb el tipus de música que es feia a finals del segle XIX. Doncs bé, una suite d'Outland per acabar amb Jerry Goldsmith avui, amb la National Philharmonic Orchestra dirigida pel mateix Jerry Goldsmith.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio. Que interessant com els compositors d'aquesta temporada superen els reptes de cada decisió que fan amb la pel·lícula que li correspon. Doncs l'estria continua i molt alta gràcies a James Horner, que avui avança un puesto, diguem, i deixarem Bernard Herrmann pel final, amb una pel·lícula que aquí no es va estrenar mai, Bofa, dirigida per Morton Freeman l'any 1993. Morgan Freeman, volia dir, perdó. La Bofa vol dir Sibella en llengua zulu i li va imposar un canvi de registre absolut i d'inspiració al tipus de música que havia fet fins llavors el compositor. Passa la història a Sud-àfrica, a Soweto, cap al 1980. És la història d'un policia negre en ple apartheid que es deu a les ordres del govern racista del moment i també a la necessitat d'ajudar els seus, sobretot a partir del moment que el seu fill s'apunta entre els rebels contra l'apartheid. Bé, doncs és un material que podria donar lloc a molts tipismes que no correspondrien al que és l'essència ideològica i dramàtica del film. Però el material que fa servir James Horner és d'un respectuós absolut, evita el pintoresquisme que ella deia, opta per descobrir-nos el potencial i la bellesa del que podríem definir com un sinfonisme dramàtic autòcton. L'ús de la veu humana és espectacular, els cors són meravellosos, la música m'encanta, és desconegudíssima perquè el film ho va ser en el seu moment. Descobriu-la, sisplau. És una suite que conté els temes Amandla, amb lletres de Sam Phillips, els títols de crèdit i el tema Naledi Salvan Zueli. Bofa, una pel·lícula inèdita entre nosaltres, dirigida per Morgan Freeman l'any 1993, amb música de James Horner. Queda Bernard Herrmann, que havia de ser el segon de la llista i passa a quarta posició, només perquè pugui durar més. Ja sé que el programa dura el que dura, però gràcies al podcast aquells que teniu el costum d'escoltar-nos al podcast, podeu disfrutar d'aquesta banda sonora, que és ni més ni menys que Vértigo, o Vértigo de Entre los Muertos, la pel·lícula d'Alfred Hitchcock del 1958. Si Bernard Herrmann, alguns el considerem el millor compositor de la història del cinema, moltíssims són els que pensen que la millor banda sonora de la història del cinema és precisament la de Vértigo. Després de Per qui mató Harry, Fals culpable i L'home que sabia massa, la quarta col·laboració entre Herrmann i el director. No us explicaré la pel·lícula, sí que James Stewart i Kim Novak eren els protagonistes, ell un home que té vertigen i ella una dona que es reencarna, en certa manera, en quatre persones diferents, Kim, Madeleine Elster, Judy Barton i Carlota Valdés. De la por al buit, el tema de la transformació amb els seus trèmolos, les espirals de la por i la invocació a la resurrecció superdramàtica que inclou la pel·lícula i també el mite de Pigmalió i el mite de Sísif són tots els components d'una banda sonora, d'un atreviment, d'una modernitat, d'una sorprenent varietat de formes, d'una capacitat d'exigir-se a si mateix arribar al límit. En fi, un ús de la instrumentació absolutament increïble, un tema de amor que s'ha convertit en el tema d'amor. En fi, en definitiva, una banda sonora que jo no puc expressar en paraules i que ja té prou amb el que s'expressa en si mateixa, amb la qual acabarem aquest audiovisual d'avui. Atents, doncs, a aquesta suite que conté el preludi, l'escena d'amor i el tema del campanar i el final del film, amb música de Bernard Herrmann, dirigida per Muir Mathieson en el seu moment, i que correspon a un moment de la carrera de Herrmann gloriós. Era l'any 1958.